Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, on fins ara us hem parlat de la crida d'Ali Khamenei, el líder suprem de l'Iran, a tots els musulmans de tot el món per tal que s'uneixin en contra d'Israel. Avui el Líban ha enterrat el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, mort fa una setmana en un atac israelià. Tot plegat mentre Israel continua amb la invasió del Líban i amb atacs tant a Gaza com a Cisjordània. També hem connectat amb Madrid, on Pedro Sánchez continua rebent presidents autonòmics amb la reforma del sistema de finançament com a tema central. Aquest migdia, Sánchez ha entomat l'oposició de dos presidents populars, el valencià i el murcià, i ara a la tarda rebrà les crítiques d'un company de partit, Emiliano García Page, president socialista de Castella-La Manxa. Això el dia en què la Comissió Europea ha vist avalats els aranzels que aplica als cotxes elèctrics de fabricació xinesa. Brussel·les els aplica impostos per compensar, diu, les ajudes del govern xinès a la seva producció, que considera deslleials. La guerra comercial que es manté, doncs, malgrat les reticències de països com ara Alemanya o la mateixa Espanya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia, però ara, a aquesta hora, què més podem explicar, Joan Bota?
Doncs sobre aquestes reunions a la Moncloa, Pedro Sánchez, que continua, com deies, amb aquestes trobades, després de rebre el murcià Fernando López Mira, també ha passat per la Moncloa el valencià Carlos Mazón. Són els presidents de dues de les comunitats més infrafinançades. Té l'última hora sobre aquestes reunions. L'Àngels Lafuente, des de Madrid, bona tarda.
Hola, bona tarda. Carlos Mazón tampoc s'ha desviat del guió preestablert a Gènova i, tot i reconèixer que la seva comunitat és de les que té un pitjor tracte a l'hora de rebre diners, ha rebutjat negociar bilateralment per millorar el seu model.
Y yo creo que es la peor oportunidad para todos. Porque cuando se rompe la solidaridad, cuando se rompe la igualdad y cuando se va a beneficiar a algunos en contraprestación de otros, esto se rompe. Y así se lo traslado al presidente del gobierno. Por ese camino, esto se rompe.
Sánchez també tancarà la roda de contactes d'avui amb el socialista més crític amb els acords amb els independentistes, el president de Castella-La Manxa, Emilio García Page, que des de fa 6 anys no trepitjava la Moncloa.
Avui ha estat un dia prolífic pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A la primera hora us hem explicat la notícia que ara comentaves, Òscar, sobre els aranzels als vehicles elèctrics xinesos i també sobre les salsitxes, que poden dir-se així tot i ser veganes. Doncs bé, aquest mateix tribunal diu que no és discriminatori que els pilots cobrin més dietes que les hostesses. Es tracta d'un cas que va arribar a aquest tribunal perquè l'aerolínia Air Nostrum paga més dietes i més altes als pilots, o majoria d'homes, que la tripulació de cabina, integrada sobretot per dones. La sentència indica que la compensació per les dietes forma part de les condicions del treball i no del sou, i per tant interpreta que no hi ha discriminació. Això contradiu el criteri de l'advocat general de la Unió Europea, que havia dit precisament tot el contrari. Aquest mateix tribunal també ha sentenciat avui que cap país de la Unió no pot negar-se a reconèixer un canvi de nom i de gènere adquirit legalment a un altre país de la Unió, perquè, segons aquest tribunal, això seria contrari als drets dels ciutadans europeus. La sentència respon al cas d'un ciutadà romanès inscrit a Romania quan va néixer amb sexe femení i que el 2008 es va traslladar al Regne Unit, on va adquirir la nacionalitat britànica sense perdre la romanesa. El 2017 aquest ciutadà va canviar de nom i de tractament de gènere i Romania no li volia reconèixer. El Tribunal Europeu li dona la raó i dictamina que el seu país de naixement ha de reconèixer aquest canvi de gènere. Hi ha mort un pilot de l'exèrcit espanyol en estavellar-se amb un F-18 aquest migdia a prop de la ciutat de Terol. A hores d'ara s'investiguen les causes que han provocat la caiguda de l'aparell. Segons l'exèrcit de l'aire, la víctima és el tinent coronel Pablo Estrada i pertanyia a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Aquests són alguns dels temes que no han entrat a la primera hora del Catalunya migdia, que ara hem pogut refrescar. No sé si seran alguns dels que comentarem o no a partir d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que ja riu perquè ha estat motiu de comentari
de burla.
La seva arribada. Perquè, escolta'm, el Pere Rossinyol, que perquè aquells que no el coneguin, és una persona que acostuma anar amb texans i samarreta. Avui va, escolta'm, endiumenjat.
Sí, la veritat, sí, sí.
Trajo i corbata, escolta'm.
Depèn de qui has d'anar a veure, sempre no.
I, per tant, nosaltres no som dignes de corbata i... Perquè els divendres...
És més digne anar amb corbata que sense.
No, però...
Depèn de la persona que has d'anar a veure què espera de tu, no?
Ah.
Però és igual de digne, només faltaria.
Són els grans principis, a veure què esperen de tu.
Els grans principis de la nostra feina. Malauradament, a la nostra feina no podem anar com ens doni la gana a tot arreu.
Em diu Joan Boda, vaja, que vas a buscar diners d'aquí una estona, no?
A buscar diners, no. Informació, sempre.
Un company nostre que va morir, el Gonzalo López Alba, que feia, sí, treballava, era un... Ell feia informació del PSOE i després sí, anava sí, a Moncloa. I ell sempre anava al congrés impecable, de traje, corbata i tal. I després, quan el veies fora, era irreconeixible, perquè era camperes, texans, i ell deia que el traje i la corbata era el seu mono de feina.
És que és així.
Marcos Lamelas, que ve cada dimarts, sí, sí, i com que ve directament de la reunió del Consell de Govern de la Generalitat i, per tant, de la roda de premsa, sempre ve amb americana, i ell sempre diu que a les rodes de premsa de govern ell va amb americana.
Ara, però ara, ja em perdonareu, però comencen a ser una excepció, perquè cada vegada veus un codi de vestimenta bastant més lleuger al Parlament, al Congrés i a tot arreu.
És veritat, com deia el Pere, que la seriositat o la professionalitat o això no depèn de com vagis vestit, sinó de com facis la feina.
En tot cas, depèn de com el veuen els altres.
Això sí.
Què et demanen els altres? Per complir uns codis, no?
No, però és veritat que ha estat impactant veure l'entrada de Pere Rossinyol, donaria, perquè no és habitual.
Donaria per molt, perquè vaig veure un reportatge de la Lídia Heredia,
sí,
de com els influencers estaven ja cobrint la campanya a Estats Units. Hi ha alguna sèrie americana on explica les dificultats de si han de ser-hi o no la campanya. I ara, doncs, els estrategues de campanya, sobretot els demòcrates, però no només, s'han adonat que és un públic que els interessa molt. I llavors, la imatge de veure els periodistes... perquè més allà, a diferència del que passa aquí, bueno, aquesta taula és una mica una excepció, els sèniors encara surten al carrer i fan campanyes i fan entrevistes i això, i veure els influencers que no van amb aquests codis de vestimenta i els del New York Times, Washington Post o altres més tradicionals que van, doncs, com ens podem imaginar.
Pràcticament hem fet una dèria, basant-nos en la vestimenta de Pere Rossinyol avui. Exacte, sí,
nostra,
sí, ja veig que esteu demanant fer una dèria, però qui fa les dèries els divendres no sou vosaltres. És el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt interessant la dèria de la vestimenta. Jo també tindria coses aquí sobre això.
Home, i tant, sí, però ja et dic que haguessis quedat impactat, amb la imatge de Pere Rossinyol, amb corbata i molt bé.
Sí,
molt
sí, jo primer més. He pensat que és igual perquè jo feia la dèria els divendres i ha vingut així, però veig que no, que ha sigut per una altra cosa.
No, ha estat per tu, que s'hagi posat la corbata perquè cada divendres la fas i no sempre es posa la corbata.
Exactament.
A veure, què ens vols proposar? A veure...
Jo abans que res, abans d'entrar en matèria, m'agradaria saber... jo no sé si quants de vosaltres teniu fills petits i en tot cas, no sé si vosaltres porteu... És el que m'agradaria saber, si vosaltres porteu els vostres fills, si és que en teniu, al zoo a veure animals. És a dir, si aprofiteu l'oferta ara que fa el zoo de Barcelona, que per 80 euros pots apuntar tota la família cada dia de l'any per anar a veure els animals del zoo, o bé si aneu vosaltres, doncs, no pels nens, sinó perquè us agrada a vosaltres veure aquells animals allà al zoo de Barcelona. Us agrada anar al zoo o no?
Jo, com diria Íñigo Errejón, me queda lejos, perquè ja els meus ja són grans, però hi havia anat i no seria un espectacle molt edificant. El trobava tot plegat una mica rònec, però hi havia anat, amb els nens.
Jo també em quedava ja lluny. Va anar-hi un cop, no li va agradar, crec que va... tenir la mateixa sensació de sordidesa que poden tenir els adults. I després una altra vegada una cosa raríssima, una festa d'aniversari.
Sí, a mi també em va passar, em van convocar una festa d'aniversari dins del zoo.
Que els pares van tenir el detall de dir que la resta de pares, si volíem, no calia que entréssim, i va ser fantàstic perquè no, en el meu cas no vaig entrar, i d'això deu fer com, no sé, 10 anys, per tant no hi passo pel davant quan vaig al Parlament, per entendre'ns.
Jo, que tinc una nena de 15 anys, que ara ja és gran, quan era petita doncs li agradava anar-hi amb zoos en general, però a mesura que es anava fent gran, cada vegada menys, perquè jo crec que hi ha hagut aquesta tendència de veure que una cosa que era recreativa, al final cada vegada es veu més com que estan sense llibertat, no? I els nens i nenes creixen molt animalistes i ho detecten.
Sí, sí.
Jo és que més a prop que estic del zoo és quan vaig al Parlament, diguéssim, que sents, i crec que l'última vegada que vaig entrar al zoo, i ara riureu, va ser el dia que va haver-hi aquell setge al Parlament, que es van tancar les entrades i sortides, i a determinada hora jo havia de sortir d'allà i no podia, i llavors una persona de seguretat del Parlament em va dir: estan fent obres, si gires per aquí a l'esquerra i passes entremig dels pelícanos,
veus?
Acabes a la porta de l'altra banda del zoo... Llavors vaig a travessar pel zoo entre animals per poder sortir aquell dia, però no m'hi ha costat mai més.
L'última investidura hi havia rumors que entraria el Puigdemont també pel zoo.
Si pot, ja et dic jo que es pot entrar i sortir sense passar cap control de seguretat.
No sé si el petit treball de camp de la taula t'ha servit o no, Jordi.
Sí, no m'ha servit, i també us preguntaré perquè suposo que us heu estranyat que es faci aquesta pregunta. És molt fàcil, eh? Jo sóc tafaner de mena, això ho he comprovat. Sóc un apassionat de les efemèrides, entre altres coses, i ahir mirava, com feia habitualment, que havia passat uns dies com aquests del passat, no? És allò del tal dia com avui, o tal setmana com aquesta, no? I tal setmana com aquesta, de l'any 1966, un senyor de Barcelona anomenat Jordi Sabater i Pi va comprar el goril·la Floquet de Neu a un caçador de Guinea Equatorial. El cas és que aquest senyor, aquest primatòleg, que vivia des de feia temps a Guinea, recordem que Guinea l'any 1966 encara era una colònia espanyola, la independència de Guinea va arribar dos anys més tard, l'any 1968. Si la memòria no em falla, va ser un acte que es va fer a Malabo, la capital de Guinea, un dia de la Hispanitat, un 12 d'octubre, i que la representació espanyola va recaure en un personatge com Manuel Fraguer i Barne. És a dir, Manuel Fraguer i Barne va anar a certificar la independència de Guinea Equatorial. En aquells moments ell devia ser ministre d'Informació i Turisme. I una cosa que recordo també és que dins del sèquit que acompanyava Manuel Fraga, que era bastanta gent, ja hi havia un jove, Rodolfo Martín Villa, que en aquell moment era director general d'Indústries Tèxtils o alguna cosa així, no? Vull dir que tot té la seva gràcia. Doncs bé, doncs el Sabater i Pi, que com he dit, de molt jove va anar a Guinea a treballar en una plantació de cafè, doncs per fugir, com molta gent, de les misèries de la postguerra, amb els anys i de manera autodidacta es va convertir en un gran expert en el món dels grans primats. Doncs bé, aquest expert en el món dels grans primats es va assabentar un dia que un caçador havia matat una parella de goril·les que havien entrat en un camp, no sé si a menjar o el que sigui, no? I llavors, al anar a veure el producte dels seus trets, es va trobar que els dos goril·les adults havien mort, però que hi havia una cria abraçada al cos de la mare morta, eh? O sigui, com el Bambi, però molt més tràgic encara, no? El cas és, però, és que tampoc això era una cosa tan estranya, o sigui, que a Guinea Equatorial matessin un goril·la, doncs devia ser el pa nostre de cada dia, però el cas és que el goril·la supervivent, aquell nadó de goril·la, era blanc com la llet, era un goril·la albí, com tots vosaltres sabeu. Aleshores, això va arribar, es va saber que hi havia un goril·la blanc, i Sabater Pi, doncs, van a veure el caçador, li va demanar que li vengués el goril·la, perquè ell ja pensava, doncs, poder-lo portar al zoo de Barcelona, no? El caçador li va demanar 20.000 pessetes per la cria, i després de moltes negociacions, després de molts regatejos, doncs Sabater Pi va acabar pagant 11.500 pessetes. D'això deu ser 69 euros. I uns mesos després, doncs, el goril·la albí va arribar a Barcelona. Com a curiositat, dir que va ser rebut en audiència pel llavors alcalde de la ciutat, José María Porcioles, i que durant la recepció el Floquet va ser una cosa que li podia haver costat cara en els temps que corrien del franquisme, i és que es va cagar a la cadira de l'alcalde. La llàstima és que no se li hagués cagat al damunt. Però, vaja, no es pot tenir tot. I, vaja, des de poc després i fins a l'any 2003, que el Floquet de Neu la va dinyar, es va convertir el copito de la nostra infància, perquè jo dic Floquet de Neu, però durant molts anys, per tots els nens d'aquí, era el copito de nieve. Després es va convertir en el Floquet de Neu. Doncs va ser el goril·la més famós de tots els temps i també l'animal insígnia del zoo de Barcelona, per damunt fins i tot de la desgraciada orca Ulisses. Tot això ho dic, i ja ho he apuntat al principi, per introduir una mica el debat, un debat que està molt viu des de fa uns anys, que és què hem de fer amb els zoos, què cony hem de fer amb els zoos. És veritat que en les últimes dècades els zoos han tingut modificacions importants i que s'ha millorat molt el benestar dels animals. És veritat, com a mínim en el cas de Barcelona, és així. Però continua sent veritablement una exposició d'animals. És a dir, és allà anar a veure uns animals que podrien viure en llibertat, doncs tancats a dins d'una gàbia o en un espai reduït. Per tant, Neus, Isabel, Pere, han d'existir els zoos, i si és que sí, cal repensar-los de manera molt radical, molt més radical del que s'ha fet. És a dir, cal donar-los una altra funció, segurament amb menys espècies, potser primant les espècies autòctones i les que estan en perill d'extinció. Cal que els zoos del futur siguin en realitat grans centres de rescat, és a dir, que serveixin per ajudar a les espècies autòctones en perill i que després puguin viure el seu hàbitat natural, i que la seva exhibició al zoo només hauria de ser mitjançant tècniques immersives. És a dir, hauria de canviar, els zoos del futur haurien d'estar protagonitzats per la realitat virtual i no per la realitat física?
tothom es mira l'un a l'altre i ningú acaba...
No, la realitat virtual i la física no tinc resposta, no tinc ni idea. Hi ha zoos que ja són diferents. És a dir, home, a mi el de Barcelona, com altres de grans ciutats, em sembla... en fi, no m'agrada, perquè no són espècies d'aquí, perquè els veus animals tristos, veus els animals mig adormits, que no es poden moure, que no tenen espai, per tant, en fi, no cal ser molt animalista per entendre que no és el seu hàbitat natural i que, per tant, no és la fórmula de que hi siguin. Però hi ha altres, ara estava pensant, no sé ni de qui és, no, o sigui, no és propaganda gratuïta, per entendre'ns, però a la Vall d'Aran hi ha l'Aran Park, que és un espai molt gran on només hi ha espècies autòctones i que fins i tot és molt més agradable per caminar-hi perquè tens espai. I té un cert sentit perquè al final són animals d'allà, no tens els isards...
No tens lleons,
No tens lleons, no, sí, exacte. No,
ni elefants.
Ni flamencs, ni per suposat dofins. Ni... Llavors... no sé si aquest és el camí. Em sembla molt més digne aquest espai que espais com el del zoo d'aquí.
Sí, jo crec que aquestes reflexions que has introduït, Jordi, al final van cap aquí amb tota seguretat, no? Perquè al final els zoos, si els nens i nenes, que són els protagonistes en general, d'estar fet pensant en, sobretot en ells, cada vegada els agrada menys en aquest format actual, perquè són molt animalistes i ells se'n donen compte de seguida de si els animals estan bé o malament, o si estan en el seu hàbitat o no. Per tant, jo crec que tot això va per aquest camí a bastanta velocitat. El que no té sentit és zoos, com sempre, pensats per altres èpoques, amb nens i nenes que no estan còmodes, no? Per tant, segur que aquestes reflexions que has fet ja se les estan fent i estan veient cap a on evolucionar per poder connectar amb els seus temps, que són temps ara en què els nens i nenes els agraden molt els animals, sempre els han agradat, però no per esclafar-los, com quan nosaltres érem petits, que hi havia gent que no, per suposat, però molta gent maltractava els animals, doncs ara és tot el contrari.
Aterrant-ho al zoo de Barcelona, hi ha de fa molts anys un projecte per tancar el de la Ciutadella i es deia de fer-ne un a la zona del Fòrum, que fos amb aquesta nova filosofia dels zoos, però és veritat que aquest... fa anys que se'n parlava, va quedar com en l'oblit, i de moment tenim el zoo que tenim i continua allà, i fan una feina encomiable a l'hora d'investigar segons quines espècies per intentar preservar-ne algunes, però és veritat que hi ha algun cas, l'os polar a l'estiu de Barcelona, és que pateixes per ell, pobre, però...
Bueno, és que segurament, evidentment, com deia el Pere, la relació no només dels més grans, sinó sobretot de la canalla amb els animals ha canviat molt i tenen accés als animals de mil maneres diferents, no? Probablement és més interessant anar a la nit a veure com surten les tortugues a Bova Tarragona que una visita al zoo, no? El tipus d'experiència a l'hora de relacionar-se amb els animals ha canviat i a mi em sembla que és molt més sana si la pots encabir amb l'entorn natural de l'animal, encara que això suposi que no tens accés a un os polar, que no veure un animal que està fora del seu hàbitat i amb unes condicions que poden ser molt dignes, però que no tenen res a veure amb la seva naturalesa. Al marge de que, efectivament, com deies, Òscar, el zoo fan feina de recuperació, però probablement és més interessant que el zoo s'acabi convertint en això, no?, en un centre de recuperació i de...
d'investigació.
D'investigació, que no en una exhibició d'animals fora del seu hàbitat normal.
Doncs l'efemèride d'aquesta setmana fa anys de la descoberta del floquet de neu, diguem-ne, ens ha portat a reflexionar sobre el paper dels zoos avui dia. Gràcies al Jordi Creus. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Falten 19 minuts de les 3. Passen 19 minuts de les 3. Més coses. Pedro Sánchez té avui reunions amb 3 dels presidents autonòmics que més l'han criticat per el finançament singular de Catalunya, que va pactar amb Esquerra. De moment ja s'ha trobat amb el murcià, Fernando López Miras. No hi ha hagut sorpreses. Fa una estona ha acabat també, sense sorpreses, la reunió amb el president del País Valencià, també el també popular Carlos Mazón, i a les 4 li tocarà el socialista, el manxec García Page, que fa més de 6 anys que no trepitja la Moncloa i que, tot i que és del mateix partit que Pedro Sánchez, s'ha mostrat molt crític amb aquesta proposta de finançament singular. Anem a Madrid, saludem el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
Bona tarda, Òscar, què tal?
Nosaltres bé, i vosaltres, pendent d'aquestes visites de presidents autonòmics, n'han passat 2 del Partit Popular, podríem dir que 0 sorpreses, i s'han mantingut fidels a l'ordre, diguem-ne, dels seus superiors del Partit Popular, enfrontament frontal amb aquesta posició, amb aquesta possibilitat de finançament singular.
Sí, és tot un front comú, eh? Els han anat veient a mesura que han anat passat per la Moncloa des de la setmana passada fins ara. Ara Carlos Mazón ha estat l'últim en parlar en roda de premsa, que almenys podem dir que ha sortit amb un acord. És el retorn de la Dama dels al País Valencià, que ara es troba exposada a un museu de Madrid. Tenia altres qüestions territorials, a una carpeta, la ceràmica de Castelló, el trasbassament del Tajo Segura, però el que més li preocupava a Mazón, com a la resta de presidents del Partit Popular, és el finançament singular de Catalunya. El podem sentir.
El presidente me traslada que él dice que puede ser una buena oportunidad para todos. Y yo no lo veo así. Es más, veo exactamente lo contrario. A mí me parece un dislate poner en riesgo la igualdad de todos los españoles. Pero es verdad que le incorporo una reflexión, que es que todavía no hemos visto en qué consiste.
I diu que fins i tot podria ser pitjor. Recordem que tant el País Valencià com Múrcia són dues de les comunitats més infrafinançades, i Mazón ha sigut clar al respecte. Diu que vol un millor finançament, que no renuncia a la condonació del deute, però diu, això sí, que no vol tractes bilaterals i que s'ha de fer amb totes les comunitats. El mateix que han anat repetint els presidents populars i el mateix que deia López Miras abans.
A la tarda hi va un socialista, García Page, però no preveiem que hi hagi un canvi, home, potser una mica en les formes, però el discurs serà bastant de la mateixa oposició.
Sí, seria una sorpresa si surt Page dient que li sembla bé el finançament català, però no sembla que sigui hasta la línia. De fet, l'hem sentit ja els últims dies aixecant el to, no només contra el finançament, abans contra la llei d'amnistia que l'ha recorregut al Constitucional, i ahir, de fet, també ja criticava altres acords. El sentien criticar l'acord amb Bildu per la reforma de la llei Mordassa, i també feia aquest advertiment que avui repetirà a la Moncloa.
Se lo digo al gobierno claramente y no tengo problema en decirlo mañana también, ¿eh? Que ahora mismo, por mucho que fanfarronee Puigdemont, a él lo único que le importa es que le den vía libre a la amnistía, y mientras tanto tragará con carros y carreta. Tendría que ser al revés. Tendría que ser no ceder a más chantajes, porque finalmente todos sabemos que lo único que le importa a Puigdemont es lo otro.
Així que este és el to a una reunió que començarà d'aquí 40 minuts, que, com deies, Òscar, fa 6 anys que no es reuneixen des del 2018, que no es troben a la Moncloa.
Doncs estarem pendents a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, d'aquesta reunió. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No hi ha hagut sorpresa. A mi m'agrada aquesta part final d'Amazon, dient, no sabem en què consisteix. Sí. Però ja hi estem en contra. De la mateixa manera que no sabem què consisteix, però ja hi estem a favor. Eh? És a dir, és aquella cosa de posicionar-se en favor o en contra d'una mesura quan encara no saps... No hi ha la lletra petita, no, és que tampoc la lletra gran. És que no sabem què és exactament aquest finançament singular.
I el divertit que es posa García Page quan fa discursos que deuen agradar molt a Esquerra Republicana, no? Perquè se suposa que el finançament singular és per Puigdemont, quan Puigdemont diu que està en contra d'aquesta fórmula. Vull dir que el discurs prefabricat i amb interessos polítics és evident des del començament, tant en les intervencions dels barons del PP, no? Que parlen de que no es pot trencar la igualtat entre espanyols, quan la igualtat entre espanyols la trenquen els mateixos barons del PP, que baixen els impostos propis i competeixen en ells mateixos, o que diuen que no volen cap mena de relació bilateral quan per estatuts han d'aprovar bilateralment qualsevol modificació del finançament. No sé, o sigui, tot això és una batalla política que no té res a veure amb el finançament. Que el senyor Mazón suposi que li condonin el deute, que no està en aquest pacte, sinó en el pacte anterior d'Esquerra Republicana per la investidura de Pedro Sánchez, i encara estem esperant que s'executi aquesta condonació de deute del Fla, que el senyor Mazón, que és la segona comunitat més endeutada amb el Fla d'Espanya, s'hi oposi. Doncs no sé si va en contra de la igualtat dels espanyols, però segur que no va en benefici dels ciutadans valencians.
A mi una de les coses que m'ha fet més gràcia, dic gràcia perquè és que ja no sé com dir-ho, que s'han escoltat les últimes hores, és el Tellado, el del PP, que, en fi, tot un personatge, quan ha dit que Page és un dels personatges més perillosos del sanchismo. I amb les esforços que ha fet el senyor Page perquè no l'identifiquen amb el sanchismo i haver-se d'escoltar.
Però tu recordes, recordeu la imatge del Page fent corrillo amb el Mazón, amb les Figueres i tal, dient, no, jo ho diré, a mi em cruixiran, però bueno, tu tranquil, nosaltres sortirem a defensar-te. Vull dir que tot això és un relat polític que té res a veure amb la realitat de les finances de les comunitats autònomes.
En defensa del Page, en aquestes declaracions que hem escoltat, també va dir que ell diu el mateix en públic que en privat, i això té pinta de que en el cas català deu ser una mica així, perquè difícilment deu dir coses molt diferents.
Tot i que l'últim comitè federal va ser del PSOE, fa algunes setmanes, es veu que internament el discurs va ser molt menys abrandat i molt menys contundent del que va fer després fora.
Sí, i després també, ahir va dir una altra cosa. Ell va dir, escolta, jo, la meva opinió sobre el tema finançament és més que coneguda, per tant, si li he de tornar a dir al president, li diré, però jo el que vull és parlar d'aigua, que tenen el lío aquest del Tajo, vull parlar de renovables i vull parlar de l'AVE. Vull dir que suposo que a la sortida doncs, tots li preguntaran pel finançament i tornarà a dir el què, no? Però és cert que també, pensant en els seus votants, m'imagino, doncs va dir, escolta, m'aprofitaré que fa tants anys que no vaig a la Moncloa per parlar.
Clar, perquè si no, és a dir, també s'entén que si hi ha un president autonòmic que arriba a la reunió amb el president del govern espanyol, en aquest cas, i es limita a enfrontar-se a aquest finançament, per molt en contra que estigui, però no en treu rèdits o no planteja els problemes que deu tenir la seva comunitat autònoma, cadascú els seus, també pot ser que algú li digui des dels seus territoris, escolti'm, molt bé que sigui enfronti amb això, però per què no ha tret doncs això, el trasbassament, el problema que tenim... No, hem sentit que, per exemple, Mazón ha aconseguit la dama d'Elx. No sé si és el més urgent pels valencians, però en tot cas és
simbòlic. Bueno, és una reivindicació, sí, pregunta-li al Miquel Iceta, la de hores que hi va dedicar.
És històrica i és simbòlica, però vull dir que, clar, anava amb altres... No? Ens deia el Dani Sáenz de Aja, no? Les rajoles de la ceràmica de Castelló, el trasbassament del Tajo Segura, és a dir, que hi ha moltes cadenes, carpetes pendents, que si arribes a una reunió amb el president del govern espanyol, que no es produeix cada dia, i García Page fa 6 anys que no s'hi troba, doncs home, potser que et surtis del guió i no només parlis del finançament singular.
Sí, jo crec de totes maneres que s'ha de veure tot com una obra de teatre en aquests moments. No? La primera obra de teatre va ser un acord per fer president el Salvador Illa, però amb un enorme grau d'indefinició que et permet agafar-te el que vulguis perquè la peça no està concretada, i la següent obra de teatre bona serà quan hi hagi la concreció. Però entremig, en el teatre clàssic espanyol hi ha això que se'n deien els entremesos, no? En què hi ha obres còmiques, obres en què tothom té la possibilitat de participar fins que no arriba l'obra de veritat. I entenc que la mesura en què hi ha hagut una primera escenificació bastant teatral, per la falta de concreció ho dic, doncs entenc que tots els protagonistes d'aquest teatre també tenen dret a fer la seva teatralització. I, per tant, jo no m'ho prendria massa en sèrio fins que no sapiguem la proposta concreta, perquè tant pot ser una cosa com l'altra. Ja ho vam dir algun dia, no? Tots aquests presidents, si els hi posen més diners sobre la taula, doncs al final acabaran entrant. I si no els hi posen més diners sobre la taula, doncs no. I, per tant, fins que no arribem a aquest moment de la concreció, perquè aquests diners de més sobre la taula tant poden venir pel sistema de finançament autonòmic com per injeccions directes de coses que ara en aquests moments té el govern central, doncs diria que no n'hauríem de fer massa cabal.
Però és molt difícil mantenir-se al marge del soroll, i no només pels periodistes, sinó també pels líders. És a dir, a Pedro Sánchez li deu costar molt no caure en la picabaralla si cada dia li estan dient, i també al Partit Popular és un filó per tal de fer mal al govern socialista.
Sí, el que passa és que dintre del Partit Popular, que tampoc no pot fer una proposta de finançament, perquè diuen, no és responsabilitat nostra que ho faci algú altre.
Perquè feina hi hauria de posar-los a tots d'acord.
També hi ha hagut exemples de responsabilitat institucional. En l'anterior divendres crec que va ser que també hi havia ronda de presidents autonòmics a la Moncloa, no sé si era divendres o dijous, el president de La Rioja va dir que ell anava allà com a president de La Rioja i que, per tant, havia de defensar els interessos de la seva comunitat i que no té l'oportunitat de reunir-se cada dia amb el president del govern espanyol i que ell plantejava altres coses que tenia en les carpetes pendents de poder conversar durant una hora amb el president del govern espanyol, que no és una oportunitat que poden tenir a diari, no? O sigui, per una banda hi ha aquesta responsabilitat institucional que se suposa se'ls hi suposa als presidents autonòmics, i per l'altra banda hi ha el discurs imposat des del PP, que tampoc no sabem fins a quin punt és imposat, perquè, bueno, fins que no passi la Isabel Díaz Ayuso per allà, no veurem quin és el nivell de teatre i si és la traca final o què és, no? Però, clar, al final han de respondre davant de la seva ciutadania i dels seus votants, i tu com dius que no vols que et perdonin el deute, o com dius que no vols que et millorin els diners que tens a la caixa per poder fer front a la despesa de la despesa social, diguéssim, als serveis socials.
És que saps què passa? Que en qüestions, ara estava pensant, no? L'habitatge, on s'han anat llançant a vegades les competències els uns als altres i ha quedat la feina per fer, no? Però també en altres àmbits, no? O ara, per exemple, això que estàvem parlant dels transvasaments. Els transvasaments no coneixen de fronteres territorials ni físiques, no? Gairebé hauria de ser, si m'apures, obligatori que hi hagués, no sé, una ronda, no sé si és cada any, però gairebé del president al que hi hagi a la Moncloa amb els presidents autonòmics, el color que tinguin. Perquè és que estan obligats a entendre's en moltes qüestions. I, sincerament, igual és massa optimista, no? Però l'exemple de la Rioja, però fins i tot el Moreno, quan hi va anar-hi...
Sí, també.
És una prova de que les dues parts saben que hi ha coses en les que, independentment del color del partit, han de poder asseure's i parlar-ne. I potser, si no fos una cosa tan excepcional, que és només quan surt un president, no?, quan el nomenen, llavors sí, hi va, a la Moncloa, i nunca más se supo, no? A no ser que sigui del teu partit, i llavors és més fàcil, mira, però... i més visites territorials, i més tractament. Però és igual, sigui Page o qui sigui, no és normal que faci 6 anys que no ha passat per la Moncloa.
Després també hem de tenir en compte la disputa interna entre les comunitats. O sigui, mentre a València, al País Valencià, governava Ximo Puig, el PP i el PSOE valencià anaven de la mà reclamant un nou finançament, un sistema de finançament més just, i allò era una vàlua per les propostes que podien sortir de València. En el moment en què Carlos Mazón el que fa és imposar o donar prioritat al discurs del PP de fer aquest teatret que explicava el Pere, doncs evidentment els socialistes valencians no poden anar de la mà del govern de la Generalitat Valenciana. I era una unitat que s'havia mantingut durant molt de temps al País Valencià, amb totes les patronals del País Valencià donant suport, no? I aquesta unitat s'ha trencat precisament per aquests interessos polítics d'haver de desprestigiar el govern de Pedro Sánchez en aquest sentit. Que ja veurem, i temps hi haurà per desprestigiar si realment la concreció de la proposta que fan del pacte subscrit amb Esquerra Republicana acaba sent un nyap.
Però quan hi hagi una proposta concreta ho sabrem, perquè fins ara era inevitable. Era totalment inevitable, penso jo, que el País Valencià es desmarqués d'aquestes posicions, perquè, òbviament, el que s'ha firmat és un finançament singular, que no sabem què vol dir, però que la Comunitat Valenciana, el País Valencià, que és la comunitat pitjor finançada, això ho reconeix tothom, òbviament no pot aplaudir una cosa d'aquestes característiques, no? I per tant, crec que no hi havia més remei que això succeís. En part, totes aquestes rondes jo crec que és una conseqüència de la gran falla, la principal falla que, a parer meu, hi ha en el sistema institucional espanyol, que és el nyap del Senat. Si el Senat fos de veritat una càmera de representació territorial, tot això seria el lloc per fer-ho. No caldria que sempre hi hagués el president del govern anant-se reunint tota l'estona amb presidents autonòmics, perquè hi hauria una càmera federal o pseudo-federal o autonòmica, però recordem la història, no? El Senat va ser una creació que en bona part hi havia encara senadors reals quan es va fer la transició, escollits directament pel rei, perquè tenien por que no se sortís de mare a la cosa, no? I llavors va quedar una entitat, una institució que pràcticament no té atribucions i que no és res homologable a cap país del món. Per tant, jo crec que aquesta seria la gran prioritat realment, que sempre, no estic descobrint res, fa anys i panys que se'n parla, però ningú s'hi posa, però és la gran urgència, a parer meu, per anar resolent totes aquestes coses de manera racional, que el Senat sigui una càmera de representació territorial de les autonomies per debatre aquestes coses amb lleialtat i honestedat.
Doncs mentre això no arriba, que de moment no es veu en l'horitzó, hem d'anar fent aquestes trobades molt més espaiades del que segurament tocaria, perquè insisteixo que García Page entrarà d'aquí a 26 minuts a la Moncloa, 6 anys després d'haver-se reunit l'última vegada, i això que són del mateix partit polític, tot i que és veritat que amb visions molt diferents. Veurem durant la tarda què dona de si aquesta reunió. Ara mateix passen 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't. Ja veuràs.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Arriba la novena temporada de BSN Clàssics.
Després de 25 anys ens visita l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich amb el director Paavo Järvi i la violinista Lisa Batiashvili per interpretar-nos la setena sinfonia de Mahler.
El 28 d'octubre al Palau de la Música Catalana. Entrades amb fins a un 15% de descompte amb els nostres abonaments.
Més informació a bsnclassics.cat.
Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i amb molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda-ho, fins diumenge estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
Aprofita-ho.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Ho sento, però necessito proclamar-ho als quatre vents. Aquest dissabte i diumenge a Besalú, Liber is Liber, el festival de l'edició independent de Catalunya. 71 segells editorials i un festivalàs on Pasolini, El Niño Gusano o la tradició literària en seran els protagonistes. Que cadascú faci el que vulgui, però no anar-hi és pecat.
El desig, la por, l'amor, el passat, la mentida. Els llibres parlen de temes universals. Cares conegudes en parlaran amb autores i autors vinculats a cada tema, amb una mirada oberta.
A la Júlia, que és la protagonista, li he fet viure totes les vides que potser jo no em vaig atrevir a viure.
Pots estimar algú que en un moment vas desitjar molt i ja està.
Si ets un mentider, és l'escriptor.
El videopodcast Trames.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix, casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Catalunya migdia.
Passant 8 minuts de dos quarts. Fa unes setmanes al Catalunya migdia us vam explicar com està canviant la fisonomia de Barcelona. Perquè cada cop més famílies marxen de Barcelona pressionades pel preu dels habitatges i com per això va perdent població infantil la ciutat. Avui ens volem fixar en les comarques que estan rebent aquesta migració. Són principalment el Baix Penedès, el Vallès Oriental i el Maresme. Per bé que també en poden rebre d'altres punts de Catalunya, no només de Barcelona. El Baix Penedès, per exemple, és la comarca que més creix de totes. Allà la població ja ha crescut un 20% des del 2018. I per posar un exemple, això té conseqüències en el mapa educatiu. Aquest curs ha començat amb gairebé un 8,5% més d'alumnes i les escoles diuen que els falten espais. Però és obvi que les conseqüències d'aquests moviments migratoris abasten molts més àmbits. Saludem el Pau Miret, és demògraf, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim el país pensat per entomar aquests augments i pèrdues de població perquè la gent cada vegada més fugi de Barcelona i vagi a aquesta, ja no àrea metropolitana, sinó fins i tot aquesta segona corona?
En principi, sí. En principi, amb aquesta, tenim tots els que són els serveis localitzats o centralitzats a Barcelona, però el transport, tot això està pensat en aquest sentit, que la gent, d'alguna manera, no hauria de tenir problemes per anar-se a aquesta segona o tercera corona al voltant de Barcelona.
Ho estàs dient en condicional. És que tenen problema o s'està complint? Estan ben calculats aquests serveis?
Bueno, els serveis, ara, bàsicament, el que és la natalitat, fonamentalment, està caient a tota Catalunya. Aleshores, hem de pensar en el que és la mobilitat. Fonamentalment, si les coses continuen així, és veritat que Barcelona es quedarà sense infants en un moment donat, perquè tothom que està formant família, que comença a formar una família, no pot quedar-se al que és el centre de Barcelona, tot i que tingui la feina allí. Aleshores, el que va és a una primera corona, després a la segona i després a la tercera, que és on troba habitatges més assequibles, perquè fonamentalment és un problema d'habitatge. Aleshores, està pensant aquests serveis de mobilitat, sí, però que no sé si tenim gaire resolt el que és el problema de l'habitatge per gent jove que vulgui formar família.
Clar, però, per exemple, ens hem fixat en l'exemple de les escoles, però jo crec que és extrapolable a altres serveis, no? Les escoles, clar, ens explicaven com a l'Institut de Calafell, per exemple, reconvertir espais i afegir un grup més en alguns dels nivells per evitar ràtios de més de 30 nens per classe, perquè s'han trobat que en 5 anys Calafell ha crescut un 20% la seva població i, a més, un impacte molt clau en nens, en gent jove que va a classe i, per tant, les escoles de Calafell no estaven preparades per aquest augment de població en aquest temps.
Bueno, que no estiguessin preparades no vol dir que no fos previsible, perquè això a través dels padrons municipals d'habitants, concretament estem parlant de gent que ja té 3 anys, o sigui que ja ha nascut, era perfectament previsible que augmentin les ràtios i sabent quina és l'evolució demogràfica de cada un dels municipis. És previsible. El que passa que, d'alguna forma, hem de treure serveis d'alguns llocs, en aquest cas serveis educatius, i posar-los a uns altres. Si ja sabem quina serà, ja ho sabem perquè l'evolució continuarà com és ara, quina està l'evolució de les escoles a la que és el centre de Barcelona, sabem que va caent la població escolar i que va creixent, per exemple, doncs, a Maresme, Penedès, doncs, aleshores cal treure aquestes escoles, òbviament, on no es necessiten i posar-les on es necessiten. Perfectament, demogràficament, les projeccions de la gent que ja ha nascut, que ja té 3 anys, que ja comença en 3 anys o que ja està en el sistema escolar, és perfectament previsible. És una cosa molt senzilla de fer.
Clar, però, per exemple, ens explicaven el cas de l'Hospitalet, on des del mes de maig fins ara, fa 5 mesos, per tant, han tingut 1.600 matrícules vives. Matrícules vives és quan t'arriba un alumne a mig curs i, per tant, l'has d'entomar en alguna de les teves classes. L'Ajuntament d'Hospitalet diu que li arriben 10 peticions cada dia d'alumnes que arriben a la ciutat i que han de ser escolaritzats de manera urgent en un curs que ja està engegat i que, per tant, has de colar-lo, entre cometes, fer-hi forat en una aula que ja està formada i que la ràdio ja és la que és, i que això genera tensions.
Sí, això fonamentalment estem parlant de migració de població estrangera, que arriba ja amb la família feta, i això seria diferent amb els casos que posem de segona i tercera corona. Aquests arriben a on hi ha la feina, perquè normalment aquesta migració ve al lloc de treball, i venen en família. Venen en família, aleshores sí que tenim aquests problemes. També, d'alguna forma, l'Ajuntament de l'Hospitalet sap que aquesta matrícula viva es manté en el temps. Ara estem en una evolució creixent, Estem amb uns nivells de migració que mai havíem vist, que ja s'observen que continuen des de després del Covid, continuen incrementant-se i, per tant, que ho continuarem tenint. La gent de població, la migració aquesta de població estrangera, són gent jove que vol treballar, òbviament, que vol un lloc de treball, per això ve, i que també normalment estan en processos molt primerencs de formació familiar. Estan tenint criatures i, per tant, o ja les tenen i tindran més encara, i, per tant, Això és un problema que és previsible, ja li dic, però que sí, que cal reforçar el que és la matrícula viva en aquestes, i les aules d'inserció educativa i totes aquestes coses són uns serveis que no, certament no tenim, especialment en llocs com l'hospitalet, no tenim, però que cal reforçar. Mm. No és perquè no sigui previsible, sinó perquè d'alguna forma la nostra organització pública no dona resposta a aquestes necessitats.
I fins a quin punt, per exemple, els problemes que estem explicant cada dia a Rodalies, per exemple, també tenen a veure amb aquest problema, i és que cada vegada més gent ve de més lluny i els trens no arriben fins allà on la gent ha anat a viure per un tema econòmic.
Sí, això és la diferència entre el lloc de feina i el lloc on resideixes. Certament, els problemes de Rodalies, no només de Rodalies, sinó de trànsit rodat, de trànsit privat, òbviament, aquestes entrades i sortides de Barcelona col·lapsades a les hores punta tenen a veure amb que la gent, no sé si voldria, però no pot viure al lloc on treballa, proper al lloc on treballa, que seria aquesta ciutat dels 15 minuts, no?, que tothom tenim així, però que és totalment impossible perquè l'habitatge no es troba al lloc on es té la feina. Mm.
I aquesta tendència demogràfica és sostenible en el temps? Això es pot sostenir durant molt de temps o això s'ha de revertir d'alguna manera?
A nivell educatiu es podria sostenir. Bueno, a nivell educatiu perquè la natalitat està caent. O sigui, en general, en total, a Catalunya cada vegada tenim generacions més buides, de nens més buides, fins i tot. Especialment va haver aquest pic al 2009, però està caent a partir d'aleshores. Ara, la distància entre el lloc de feina que tenen els pares i mares, i el lloc de residència, que sigui tan enorme, doncs provoca els problemes que tothom tenim. Col·lapse de la mobilitat. Col·lapse encara que millori moltíssim, el col·lapse de Rodalies i el col·lapse de la mobilitat privada per la gent que no pot accedir o no vol accedir al transport públic, és evident que no és sostenible. Si continua així, és que la gent no podrà entrar i sortir de Barcelona per aquestes barreres de la mobilitat. És un problema de mobilitat, sí. Ara, és un problema que s'hauria de millorar. A nivell privat es veu que no millora la cosa, però tant a nivell públic sí que s'hauria de facilitar com fos que la gent visqui a prop del lloc on treballa. I això vol dir subvencions a l'habitatge.
I aquestes tendències demogràfiques també tenen altres riscos, no? La desigualtat, les dificultats de l'habitatge, que cada vegada és més car, més especulació també al voltant d'aquest negoci, el canvi climàtic, que sabem, més gasos, més pol·lució, és a dir, que tot això ens està generant també tota una sèrie de problemes derivats de tot això.
Sí, però són problemes econòmics, no són problemes demogràfics. O sigui, no és un repte demogràfic. És un repte urbanístic, és un repte econòmic, de mercat de treball, etcètera, etcètera. Tot els problemes de pobresa és un problema de salaris, problemes d'atur i d'aquest tipus, però demogràfic en el sentit de naixement, d'envelliment i totes aquestes coses no està relacionat. Però sí, ja dic, aquesta separació entre on la gent viu i on la gent té la vida quotidiana, fonamentalment de feina, però també dels altres tipus de serveis, no pot haver aquesta distància d'estar-se dues hores a la carretera o dues hores o tres hores al transport públic. No pot haver aquesta distància, és insostenible perquè provoca subjectivament un malestar evident. Només cal que surtin vostès amb la unitat mòbil i preguntin, no?, el que està enganxat a la carretera o està que no troba el tren adient per arribar a la seva lloc de treball. No és sostenible. No és sostenible per l'àrea metropolitana de Barcelona i per la regió metropolitana de Barcelona. No podem continuar d'alguna manera així.
Doncs Pau Miret, demògraf i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.
Utilitzant l'escola com un indicador, diguem-ne, però el problema és molt més general. És a dir, l'altre dia dèiem que a Barcelona cada vegada hi ha menys alumnes, menys nens que van a classe, i per tant s'obren, entre cometes, línies. Mentre que en les altres poblacions que estan rebent aquesta migració de les parelles joves de Barcelona que volen formar una família, que no poden accedir a pisos amb el seu nivell adquisitiu, se'n van a l'exterior i llavors necessiten més classes, però també, òbviament, més CAPs, més metges, més hospitals, més serveis, i no sé si estem ben preparats o no, deia el Pau Miret. Era previsible, però no sé si els nostres poders públics estan fent-hi front o no a aquesta situació.
Si tinguessis aquí l'Oriol Nelo, et podria fer una tesi perquè porta molts anys estudiant-ho, no? Ell parla sempre de la ciutat dels 5 milions i parla de l'àrea metropolitana. Per tant, no sé si aquesta tercera corona doncs, s'hi hauria de sumar, dedueixo. Però, clar, només aquesta ciutat dels 5 milions, ho he buscat, són gairebé 200 municipis. Mm. Però no és, no és una cosa excepcional, perquè ell sempre explica que actualment ja el 60% de la població mundial viu en àrees metropolitanes. I això cada cop anirà més, perquè la tendència és cap allà, no? Llavors, ell ho explica molt bé en articles i en llibres que ha escrit, és a dir, has de fer una planificació, evidentment, urbanística, però també dels serveis, aquests que deies, educació, sanitat, pensant en què és un tot. Perquè si no és impossible, perquè si tu estàs treballant a Granollers, els dos estan treballant a Granollers, vivint a Granollers, i treballant a Barcelona, i tenen nens, no? Que és aquest format de família que has explicat, doncs és molt difícil que puguin conciliar si un dels dos no renuncia d'alguna manera a un horari o a un tipus de feina, no? Per tant, clar, això sempre es diu i no s'acaba de fer mai. Probablement el qui més ho va dir i després ha costat més, va ser Pasqual Maragall quan parlava d'això. És veritat que llavors hi havia el contrapoder de la Generalitat i es veia com una qüestió més partidista que una altra cosa. I, en fi, molts d'aquests municipis, molts, els més grans, estan governats per un mateix partit, que és el PSC. Vull dir que si sent del mateix color i havent-hi com hi ha l'àrea metropolitana de Barcelona, a la Tercera Corona també han fet una entitat pròpia. Doncs sí, suposo que l'única manera és coordinar-se millor, no?
Aquí el curiós és com la vivenda acaba sent l'element distorsionador de qualsevol projecte d'aquest tipus, no? O sigui, deia el Pau Miret que era previsible doncs, que hi hagués aquest moviment escolar, no? Mm. De nens que augmenten les ràtios a la primera o segona corona i baixen a Barcelona, perquè és aquest moviment natural de població jove que no pot accedir a l'habitatge. És previsible que això passi pel preu de l'habitatge. Però, clar, el que no pots controlar és el mercat de l'habitatge, com gestionar aquests fluxos, que sembla un flux migratori cap a fora de la ciutat, no? I preveure les necessitats, no només de les escoles, com deia la Neus, també dels serveis sanitaris, evidentment del transport i tot això, i compaginar-ho amb el mercat de la vivenda, que malgrat la primera llei en 40 anys continua tenint els mateixos problemes que ha tingut tota la vida, doncs és el repte. I sincerament, no sé si en aquest moment les administracions estan en disposició de posar-hi remei. Es poden posar pedaços amb la construcció de vivenda social, però quantes promeses de milers de pisos socials s'han fet en les últimes dècades i n'hem vist poquets.
Però jo crec que fins i tot si això s'abordés, la tendència és irreversible. És una tendència mundial que en el fons el nostre cas és petit, perquè Barcelona i aquestes corones metropolitanes, que la Neus deia 5 milions, és una broma en comparació a 10 milions de Buenos Aires més 10 més d'àrea metropolitana o Ciutat de Mèxic o Nova York o les grans ciutats, São Paulo, les grans ciutats del món, Madrid. Madrid és una passada, el creixement de població i de les corones que té. Per tant, fins i tot si això s'abordés amb èxit, el problema seria igual. El problema que té a veure amb la descoordinació i amb la falta de planificació. I per mi amb l'assumpció de que això és un fenomen que clarament les vides del segle XXI van cap aquí, perquè hi ha una part, òbviament, de gentrificació, però també hi ha una part d'estils de vida i de moltes altres coses que s'han de planificar. S'han de planificar amb els serveis públics ben pensats per aquestes opcions vitals que va tenint la gent. I, òbviament, evitant els elements que generen més gentrificació, invertint en l'habitatge, com dèieu tothom que ha parlat, etc. Però assumint que això són grans fenòmens mundials, les megalòpolis, i que l'important és coordinar-se i planificar. I que amb això estic d'acord que el Pasqual Maragall, amb l'Oriol Nelo, que per alguna cosa va anar a buscar l'Oriol Nelo com a principal referent d'això fa 25 anys, d'urbanisme, doncs era una cosa que ell, que en certa forma era un visionari en moltes coses, clarament en aquí la va encertar, i encara no hem, com a país, no hem arribat a abordar seriosament el que el Pasqual Maragall fa més de 30 anys que avisava, no?
Mira, un exemple, fins fa molt poc no hi havia la gent que va en bici, no? Tu tenies el bici a Barcelona, però no tenies manera de tenir com una mena de bici metropolità. Fa, no funciona bastant bé, però fa molt sí. poc que hi és. I és evident que és un servei que no coneix de ciutat, no?
Mil coses, moltes línies d'autobús interurbà que arriben a Barcelona tenen la parada en un lloc en què no hi ha una parada de metro.
Sí.
Per tant, la gent ha d'arribar i buscar-se la vida per arribar. I, per tant, si no els hi fas còmode, no els hi surt a compte agafar aquella línia interurbana d'autobús. Sí. És a dir, si no es pensen les coses, no, és que si fas entrar els autocars més endins de la ciutat, llavors generes un pitote de trànsit que fa que no puguin arribar. Ja, però és que si et deixen en un lloc en què no tens fàcil l'accés a un transport públic que et porti al centre de la ciutat de la manera més ràpida, la gent no l'agafarà i, per tant, agafarà
és
el seu cotxe.
És que, a més, tu passes al vespre. Jo passo, per exemple, no? Per allà a prop d'Urquinaona hi ha una parada de autobusos directes que van al Maresme. Sí. Tu saps la cua que hi ha allà? Però és que Arc de Triomf, que està allà al costat, la cua pel tren pel Maresme també és enorme.
No, i els trens han ben patats i la gent gairebé no pot ni entrar-hi. És a dir, que realment tenim uns serveis públics que no estan dimensionats per les noves maneres en què la gent viu cada vegada més lluny del seu lloc de treball. Per tant, això és un problema que s'hauria d'haver afrontat i que no s'ha afrontat amb prou.
I això que amb l'àrea metropolitana del transport, la tarifa integrada és un bon exemple a escala mundial.
Pere Rossinyol, Neus Tomàs, Isabel García Pagán, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera. Adéu.
Una mica de velocitat al butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, diu Carlí.
Boníssim!
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, diu.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbas et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona. L'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Turra en directe amb Alba Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Arriba el concurs de la força, de l'equilibri, del valor, del seny. L'espectacle casteller més gran del món. Des de la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona, La Diada, el concurs, dissabte i diumenge en directe a les plataformes 3CAT, La Xarxa Més i a les televisions locals. Diumenge al matí, el suplement de Catalunya Ràdio, en directe des de la plaça. I a la tarda a TV3, el resum dels millors moments.
La Maite ha treballat de moderadora de continguts en una empresa subcontractada per Meta.
Cuando empiezas a ver el día a día, te das cuenta que una decapitación es lo más leve que puedes ver.
Una feina que ha tingut un greu impacte en la seva salut mental.
Mi primer baja larga, por decir ya, con depresión, ansiedad e ideación suicida.
Ara lluita perquè tot el que està patint se li reconegui com a malaltia professional i no comuna.
Que paren de enfermar gente y de que asuman esa responsabilidad porque ellos saben.
Mònica Pérez, del sindicat Comissions Obreres.
No tots els treballadors i treballadores fan el canvi de contingència perquè triga un any, ben bé.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Està de baixa per salut mental.
Dissabte a les 10 de la nit. El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.